COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia de la Maria Jesús Cañizares, delegada d'EBC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda, què tal?
El Marcos Pardeiro, delegat de la Arzona Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda,
benvingut
també.
El convidat del Converses aquest dissabte, el senyor Alberto Fernández Díaz. Molt bona tarda, bones tardes.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ell és el president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, en un dissabte que jo crec que és una mica especial, sobretot per la gent que ha de passar per la plaça de les Glòries. Avui comencen tot un seguit, o han començat ja tot un seguit de canvis en la circulació, perquè l'anella de les Glòries s'ha de canviar, s'ha de reformar, s'ha de remodelar. Aviam, des de la perspectiva del senyor Fernández Díaz, tot aquest muntatge de les Glòries, com s'ha fet? S'ha fet bé? S'ha fet en previsió? És una reforma consensuada amb el veïnatge? Quin futur li veu a tot plegat?
Les Glòries és una reforma que s'ha de fer perquè s'havia de fer, és a dir, des de l'any 2007 estava pendent l'execució de la reforma de les Glòries, no s'havia avançat res i no s'havia avançat en qüestions tan importants com, per exemple, la construcció dels 600 habitatges socials previstos o els equipaments públics en favor de la gent gran, dels més petits, amb guarderies, etc., que també estaven plantejats i, per tant, és una assignatura pendent. Ja sé que és competència del govern de la Generalitat, però això estava absolutament aturat, com també l'enderroc de l'escalèstic, que ha de permetre una nova ordenació de la vialitat i, sobretot, aconseguir que les Glòries, tal com ho va plantejar el Cerdà, al seu moment fos el veritable epicentre de la ciutat de Barcelona, amb una gran zona verda, amb un gran parc que no tan sols seria barceloní sinó metropolità. Per tant, s'havia d'encarar aquesta reforma, s'ha de modular en el temps, és un temps de crisi, per tant el que ha de ser prioritari ara no és pas fer el túnel que s'haurà de construir per donar continuïtat a les Glòries i garantir una perfecta mobilitat, sinó el que havien de fer és aquest enderroc, insisteixo, amb unes vies alternatives, que el temps dirà si el govern ha encertat amb els estudis de mobilitat, tant de bo que sigui així, i començar de seguida una doble fase: la urbanització de la plaça i aquests equipaments socials i vivendes públiques previstes des de fa 17 anys no estan. Pensi que Glòries, a més de ser l'epicentre que va dissenyar Cerdà de la Barcelona metropolitana, també és la cruïlla de quatre barris de la ciutat de Barcelona: Fortpien, Clot, Sagrada Família i Sant Martí, no? I Sant Andreu, i per tant, en certa manera, és una forma també de fer ciutat, però sobretot de fer barri. Jo crec que era una actuació que era necessària, però també hem de ser conscient que la prioritat en aquests moments de crisi no és pas donar-li continuïtat a aquestes actuacions que afectaran bàsicament a l'escalèstric i a la urbanització de l'entorn per fer possible els equipaments de les vivendes, sinó que hi ha altres prioritats en aquests temps de crisi i obres a fer i sobretot polítiques socials d'atendre que l'alcalde Trias no pot defugir. I per això jo vaig expressar els meus dubtes també quan han presentat aquesta setmana aquest projecte, que més de ser un gran parc sembla que sigui el Mato Grosso, no? Una selva, i pensem que tots aquests projectes guanyadors, d'arquitectes de prestigi, que tots ens semblen correcte, després tenen dos petits problemes que no són tan petits. Un, el que costa fer-los, i després el que costa mantenir-los. I per tant hem de fer projectes de qualitat, projectes de referència a Barcelona i en particular per als veïns, però que també siguin assumibles des de les arques públiques en quant al seu cost i després amb el seu manteniment. Si no, ens passa el que ens està passant, que allà mateix a les Glòries s'ha construït el Museu del Disseny Hub, aquest edifici anomenat la Grapadora, que ha costat més de 100 milions d'euros i 7.000 milions de les antigues pessetes i que tindrà un cost de manteniment anual de 12 milions d'euros, 2.000 milions de les antigues pessetes.
I tot això
surt, no? Passa el que passa. Que queda molt maco, guanyarem premis d'arquitectura, però després la butxaca fugirà per pagar el manteniment.
I de la reforma de les Glòries a la reforma que també hem conegut aquesta setmana, o el projecte de reforma que es vol fer amb l'avinguda Diagonal, no? Més espai verd i més cotxes fora.
Sí, i evidentment que no té res a veure amb la reforma de la Diagonal que va plantejar Jordi Hereu. És a dir, aquí s'hem plantejat no pas una reforma de la Diagonal que pot superar els centenars, més de 100 milions d'euros d'inversió, perquè era una reforma complexa, el que es planteja ara, que és en, de facto és un arranjament, que és una cosa ben diferent. Aquí no s'hem gastat, com Jordi Hereu, 3 milions d'euros per fer únicament la consulta i al final per la ciutadania girar l'esquena aquella consulta perquè ni va votar, o els que van votar tot el contrari el que deia el govern de la ciutat i algunes entitats veïnals. I per tant, quan l'alcalde Trias dubtava de fer aquesta actuació, el grup popular va insistir que era imprescindible fer aquesta reforma a la Diagonal, però insisteixo, amb un cost assumible per la ciutat, i sobretot posant l'accent en una doble connotació que ha de tenir l'avinguda de la Diagonal. És a dir, que la Diagonal sigui veritablement un passeig, una avinguda amb majúscules pels barcelonins, un punt de trobada i també de reequilibri entre diverses zones de la ciutat de Barcelona, i no passarà que és una via bàsicament pensada en el tràfic i en el velòdromo incívic de ciclistes. I després doncs, que tingui un cost doncs, assumible pel que són les arques municipals i que tindrà un valor de retorn important, i és que la Diagonal també generarà diguem, uns comerços, diguem, un enfortiment del teixit comercial a la ciutat de Barcelona, a més del gaudiment que tindran els veïns i els barcelonins en general, hi ha un valor de retorn perquè clar, quan hi ha comerç, i des del Passeig Gràcia es podia parlar molt, doncs, quan hi ha comerç hi ha persones que... en aquest cas podrien ser turistes o no turistes, doncs que gasten diners, que paguen impostos i, per tant, que hi ha uns ingressos addicionals.
Recuperar comercialment la Diagonal, no? Perquè, per exemple, sí. Els de la banda de Passeig de Gràcia fins Francesc Macià, allò cada cop va menys, no?
No, comercialment parlant. Sí, sí, clar, és que la Diagonal està languideciendo, en certa manera, i s'està empobrint i ho estem veient com està baixant el perfil de determinats comerços i altres simplement estan buits perquè no són
atractius.
Sense no activitat comercial i cap activitat vol ocupar el seu puesto.
Molt bé, qui vol començar a preguntar els que Fernández Díaz, el Joan Maria?
El senyor Alberto Fernández Díaz. Barcelona és una ciutat que està vivint en aquests moments un boom turístic com mai, no? Hi ha una projecció de cara al futur impressionant, no? Com es veu des de l'oposició aquest fet i què és amb el que hauria d'avançar Barcelona en aspectes de restauració, d'hoteleria, de seguretat ciutadana, de netedat de l'espai públic?
Bé, el turisme és una oportunitat per Barcelona i és alhora també un repte. Quina és l'oportunitat? Doncs és una magnífica oportunitat de negoci per a la nostra ciutat. Hi ha més de 100.000 llocs de treball que depenen directament del turisme o del comerç més vinculat al turisme. És una oportunitat de negoci perquè genera aquesta activitat el 14-15% del producte interior brut en els millors temps. Ara, en temps de crisi, l'impacte del turisme, l'activitat de la ciutat i la generació de feina, encara probablement el percentatge serà superior. I, per tant, el turisme és una activitat que interessa i que ha d'ocupar doncs, a la ciutat de Barcelona i és un fet positiu per Barcelona. Ara ve ja un repte i és que Barcelona acabi morint d'èxit. En aquest cas, que Barcelona acabi morint de l'èxit del turisme. És a dir, hi hagi una col·lisió entre allò que convé i necessita Barcelona oferir als turistes i això que ens interessa que la ciutat ofereixi a aquells que són el més important, que és els barcelonins que aquí vivim. Una col·lisió entre la prestació dels serveis públics, és a dir, de neteja, de seguretat, del propi transport, que comença a haver-hi una col·lisió. Una mala regulació, és a dir, la proliferació d'apartaments turístics a Barcelona, molts d'ells irregulars, ja no malmeten la convivència en un barri o en un districte, s'ha parlat molt de Ciutat Vella, sinó en molts barris de la ciutat de Barcelona que estan suportant la major càrrega de presència de turistes o d'allotjament de turistes, s'estan duplicant en solament un any les activitats, les pernoctacions turístiques o les llicències turístiques. Això què significa? Doncs que, per exemple, escales de l'Eixample o del Poble Sec o de Gràcia o en alguns àmbits del districte de Sant Martí i la zona Vila Olímpica, doncs una escala de veïns de 10 habitatges, de sobte, en molt poc temps tenen 2, 3 o 4 pisos turístics, amb uns veïns que són turistes en rotació, amb permanent activitat, entren, surten, maletes aquí, bloquegen ascensors, turistes que no respecten la ciutat ni respecten l'escala veïns, vòmits, cridòries, que no saben ben bé si van a dormir al primer segon o al segon tercera i a les 3 de la matinada comencen a tocar el porter automàtic.
Això és una qüestió d'inspectors,
etcètera. No? I tot això, o Barcelona ho regula o acabarem morint d'èxit. I per això el grup popular hem demanat doncs, a l'alcalde Trias que hi hagi una regulació doncs, més específica, més rígida, per reconèixer l'activitat turística en un pis particular de la seva persona. És que ara pagues 200 euros i ja ets un pis turístic.
Però en aquest aspecte recordo un 30 minuts de TV3, i no voldria fer propaganda de cap mitjà de comunicació, però que evidenciava que les denúncies topaven amb traves administratives que feien que era que fos pràcticament impossible prosperar aquella denúncia.
Sí, perquè és difícil també a vegades poder-ho demostrar. Hauria d'anar-hi la Guàrdia Urbana, a vegades el servei que s'exigeix de 24 hores de neteja i de vigilància, que els veïns poden trucar en cas que hi hagi problemes. Clar, tu quan estàs a les 4 de la matinada amb sorolls o amb un problema a l'ascensor perquè no el tanquen o perquè estan muntant aquests turistes incívics la festa de comiat de la ciutat de Barcelona perquè el dia següent agafen un vol i han decidit empalmar, doncs és que al final això és insostenible. I jo crec que haurien d'avançar-hi en el sentit de, primer, ser molt estricte en l'exigència del compliment de les normes als apartaments turístics regularitzats, una inspecció contundent que en aquest moment no existeix amb els il·legals, i després avançar amb una normativa que tampoc existeix, que obligui que els apartaments turístics estiguin en un edifici sencer amb l'obligatorietat de tenir una consergeria, és a dir, un porter que pot fer també la tasca de neteja, de seguretat, i per tant que regula també la convivència portes en fora d'aquest apartament. Tant, jo sóc partidari no de l'apartament turístic individual en un pis, sinó també sóc conscient que el temps que hi corren, i em sap greu dir-lo, amb la situació de crisi hi ha hagut molta gent que s'ha vist abocada, moltes famílies, a llogar a casa seva com a apartament turístic perquè no podien pagar la hipoteca. I llavors van a viure a casa d'un familiar, del germà o dels pares, lloguen casa seva com a apartament turístic i amb això el permet tenir uns ingressos, perquè no tenen feina, per poder... Soc conscient, però tot això ho ha de modular, hem de ser conscient a la vida de que no tothom ho fa perquè vol, o per guanyar, sinó únicament per sobreviure, però el que no podem fer és mirar cap a una altra banda, que és el que està fent l'alcalde Trias, no reconèixer que hi ha un greu problema de proliferació d'apartaments turístics, molts d'ells il·legals, a Barcelona, i que s'estan carregant la convivència de moltes escales de veïns. I parlo d'això d'apartaments turístics, i com a vegades no es parla d'això, doncs aquest problema no existeix, amb excepció del veí que està pagant les conseqüències de l'apartament turístic que té en el Rellano, en el Replà. Com, si em permeteu, com hi ha un altre tema que ningú parla i que comença a proliferar a Barcelona, que són les ocupacions il·legals de pisos a Barcelona i a molts altres indrets de Catalunya i tota Espanya. I no són ocupes aquests de la cresta antisistema que diuen que tenen una forma de viure, entendre la vida i la societat, que diuen ocupem i no paguem per ocupar un pis, no paguem impostos i a sobre agafem els serveis, la llum i l'aigua de l'escala o del fanal d'enllumenat públic. No, són màfies que ocupen il·legalment els pisos
i fan negoci.
Canvien la porta, el pany de la porta, i després ho lloguen.
Sí, a tercers. No sé què diu, pis ocupat.
Això està passant.
Lloguem l'ocupació.
Sí, és brutal. O sigui, aquest no són aquella, una persona que la vida la boca a ocupar il·legalment un pis atès a l'adversitat de la seva situació personal. No, són màfies que ocupen il·legalment els pisos, patada a la puerta, canvien ells mateixos el pany i ocupen el pis il·legalment i ho lloguen a tercers. I què fan la resta de veïns? I jo els puc donar adresses de persones que hi ha rebut queixes.
El sistema judicial, això?
No,
estem malament,
és lent. I saps el que passa? Que això m'ho explicaràs posant el pèl de punt, que hi ha veïns, o el president de la comunitat de veïns, el de tota la vida, el que és casa seva, que al final toquen el timbre del de l'ocupa nou il·legal, que està allà i li diuen, miri, buenas tardes, soy el president de la comunitat, miri, li dono la clau de la porteria perquè no em tranquin el pany. No, entrin, ja ho arreglaran, però és que com a mínim que el mal siguin menors. I t'aparquen en l'escala, t'aparquen la moto, t'aparquen, clar, tu truques a la policia, escolti'm, que he entrat a casa i tinc la porteria aquí, un tio, una moto, i escolti'm, això és com no, presenta una denúncia, porti i tal, bueno, i això vas allargant. I com aquesta gent es caracteritza per moltes coses, però no precisament pas pel compliment de les normes, de les lleis, avui estan aquí, d'aquí a tres mesos estan en un altre indret, i les és indiferent als drets dels veïns de tota la vida, que són els que, com sempre...
I qui ho ha de resoldre, això, senyor Fernández Díaz?
Doncs miri, una normativa, un ajuntament que estigui al costat, una guàrdia urbana, i començar a perdre els complexes. I jo crec que encara hi ha moltíssimes coses que canvia a Barcelona, i el diré, ordenança de civisme, prohibir l'alcohol, està prohibit, d'acord, però únicament si consumeixes l'alcohol al carrer de Barcelona, amb vidre o llauna, i si ho fas en tetravíric, o en una ampolla de plàstic, caramba, no hi ha res a dir. Per exemple, és lògic que a Barcelona, si tu ets un incívic i el 89% de les sancions per incivisme a Barcelona no es cobren, això no té res a veure amb el que diu la síndica, de que segurament hi ha excessos, hi ha desproporcions i paguen justos per pecadores. Però té sentit que un incívic a Barcelona, el tio que l'eixa morro a la vida, no estic parlant de la persona abocada a la necessitat com aquell jubilat que posava cartells en unes notetes al fanal per complementar la seva pensió. No estic parlant d'aquesta persona, ni molt menys, ni molt menys. Sobretot el Jeta, que fa les seves necessitats, que provoca trencadisses en un parc públic, etc. Aquest tu l'ensanciones per incivisme, el que fa cridòries, etc. I jo faig una proposta que l'estem perfilant. Aquesta persona l'hem de dir, vostè no podrà accedir mentre sigui un incívic i no hagi resolt i hagi pagat les seves deutes amb l'Ajuntament pel seu incivisme, per no respectar la convivència i els drets dels altres, vostè no accedirà ni un dret que li dona, per exemple, accedir a una piscina municipal o a una biblioteca municipal, s'ha acabat. Vostè vol accedir a serveis a Barcelona, a determinats serveis i a determinats drets? Doncs vostè demostri que respecta la ciutat. I si vostè no compleix la seva obligació respecte a Barcelona, vostè no accedirà als serveis que Barcelona li pot oferir. Ja sé que això és ser políticament correcte, però és que jo crec que a vegades vivim en el món a l'inrevés, no? Que s'és fort des de l'administració amb el feble o amb el complidor i s'és tremendament feble amb l'incomplidor o amb el que no respecta. I és el món a l'inrevés.
Maria Jesús.
Hi ha molta gent que pensa, jo entre elles, que Barcelona està perdent una mica la seva personalitat. O sigui, no, tampoc es tracta de recuperar aquella Barcelona canalla, que també tenia, no, una ciutat portuària, que hi havia molts problemes, no, el Raval i tot això. Però bueno, massa disseny, massa plaçadura, massa edificis. Tu abans comentaves això de Glòries, el Museu del Disseny és molt lleig. Ho sento, però la grapadora aquesta...
No, no, sí. Jo sóc un gran crític del disseny i del cost.
Passes per allà, igual sembla que vagi caure la grapadora a sobre,
amb el cotxe. És horrorós, però bueno...
O la poblada dels Encants.
El tema de places dures ha estat un model molt socialista,
Bueno, sí, però tot això ha configurat un model de ciutat que, per això volia preguntar, quin és el seu model de ciutat, i enllaço això amb el tancament de botigues emblemàtiques, que jo no sé si el problema ha sigut aquesta pressió fiscal, que crec que Barcelona té encara una pressió fiscal brutal, i si això es podria, no sé, una solució seria el mecenatge. Tampoc volia fer publicitat, però bueno, l'OEF va adquirir aquest edifici del Passeig de Gràcia, que és artístic i que, no, atrau el turisme. No sé, com es pot conservar aquesta essència de Barcelona? Perquè és que a vegades penses, no sé, és que no saps si estàs a París, a Londres o a Barcelona, o sigui...
Jo crec que hem de ser capaços de conciliar tradició i modernitat, i aquesta és la Barcelona real, no és una Barcelona en la que et pots trobar restes romans, el gòtic, modernisme i després una arquitectura molt avançada en la que Barcelona sempre ha sigut escola al món sencer, no? I per tant tot és conciliable. Una altra cosa és que després al disseny li hem de donar un sentit pràctic i sobretot li hem de donar un cost proporcionat. Per això jo criticava el Museu del Disseny, més de 100 milions d'euros em sembla absolutament desproporcionat.
No s'ho val.
O dels Encants, està bé que hi hagi aquesta teulada. Jo sempre dic que entre una teulada de disseny com aquesta que s'ha fet, que ens ha costat als Encants 57 milions d'euros, 9.500 milions de les antigues pessetes, i una jaima, és a dir, al mercat dels Encants, entre una jaima i el que s'ha fet, hi havia un terme mig. I sobretot perquè gràcies als Encants, doncs l'alcalde Trias ja té les seves goteres com la van tenir els seus predecessors. És a dir, Maragall va tenir les goteres de l'Estadi Olímpic, el Clos va tenir les goteres de l'edifici del Fòrum i el Trias ja té les seves goteres, que són els Encants. No sé què passa aquí, però aquesta ciutat et gastes un ronyó en obres públiques i a sobre tenen goteres pocs dies després d'inaugurar-se. I en el tema dels comerços emblemàtics, jo sí que diria que, però ho hem de mirar des d'un punt de vista molt més ampli, perquè que estiguin desapareixent a Barcelona comerços emblemàtics, hi ha diverses raons. Algunes són perquè no hi ha relleu generacional. Altres són perquè l'activitat econòmica que prestaven, derivada dels canvis d'hàbits de consum dels ciutadans, ja no tenen raó de ser la seva continuïtat. Altres, i és el tema que ens ocupa ara, és perquè ara són els 20 anys de les persones físiques que tenien un contracte d'arrendament i amb la llau, però ja fa 20 anys que ho sabien. Les que eren societats tenen, crec que, 5 anys més encara de marge, no? Però les que eren persones físiques ja se'ls ha acabat el contracte. I crec que l'Ajuntament li ha pillat el toro, perquè jo crec que jo sóc un gran defensor d'aquests comerços emblemàtics i que representen el millor de la tradició de Barcelona, els hem de preservar. I si no pot ser-hi, perquè tampoc podem oblidar que aquests comerços seran emblemàtics, seran centenaris, però molts d'ells tenen una activitat econòmica que amb aquest lloguer ruïnós per al propietari, perquè eren de renda hiperantiga, li estaven generant la competència de GEL amb aquesta renda, amb el que potser havia començat la seva activitat fa 10 anys i estava pagant una renda actualitzadíssima, no? Tant hem de ser capaços d'equilibrar, d'equilibrar, perquè si no ens vindrà una persona i dirà, mira, jo no sóc centenari però porto 40 anys i, o 30 o 25 anys i estic pagant un lloguer que ningú m'ajuda. Jo crec que hauríem de trobar fórmules, i una és aquesta fórmula possible, que s'hauria de plantejar, és la possibilitat de que res està escrit, en el sentit de dir que aquest comerç centenari, el que hem de garantir és la seva continuïtat. El que no cal és que continuï al mateix lloc, sinó que aquest perfil de botiga, antiguitat, d'excel·lència, de professionalitat, doncs es pugui mantenir. I algunes d'aquestes podries traslladar-les a altres finques de la ciutat de Barcelona, i aquí l'Ajuntament podria fer permutes, o en el seu cas, quan s'aprovin planejaments urbanístics que afecten a finques senceres i, per tant, la propietat està molt interessada en aquest planejament, incorporar immediatament, i compte que aquí hi ha uns usos actuals comercials centenaris que per la ciutat és important preservar, i per tant estem disposats a fer-li algun tipus de compensació amb la propietat.
Concentrar-ho en algun barri de la ciutat, voldria dir?
Depèn de l'activitat. No es tracta de fer un barri a Barcelona com els centenaris
tradicional,
perquè jo crec que Barcelona, doncs, tot te'n vas aquest matí, que també abans d'anar-hi al barri de Besòs Maresme, he estat un moment allà en el barri de la Ribera i encara són aquestes botigues de les d'abans de la venda a l'engròs, que és una passada i és un goig que encara existeixin, no? Perquè recorda la història viva de la ciutat i la qualitat i el bon preu.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena Còpia Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el senyor Alberto Fernández Díaz, president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, i en companyia del Joan Maria Claveguera, Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo i ara el Marcos Paradero, que és el que pregunta. Endavant, Marcos.
Sí, en aquest mandat municipal hem vist una cosa inèdita al llarg de la història de l'Ajuntament de Barcelona, els últims 35 anys, que s'aprovar uns pressupostos a partir d'una qüestió de confiança. És a dir, que no hi havia, l'alcalde Trias no tenia majoria al plenari municipal. Volia preguntar-li, el PP està disposat a que el proper any pugui haver-hi, l'alcalde Trias pugui tenir una majoria per aprovar amb el Partit Popular pressupostos, o el fet de el procés sobiranista que ho embolica tota la política catalana i que implica de manera directa l'alcalde Trias ho fa impossible?
Jo el que veig és que sigui impossible, perquè dubto molt que l'alcalde Trias canviï les seves prioritats, no en els pressupostos, partides algunes incloses en els pressupostos que ens podríem posar d'acord. Jo sé que l'alcalde Trias aposta per fer el canvi que va prometre les eleccions municipals en un model de ciutat alternatiu als tripartits, doncs és evident que jo en aquest model de ciutat, aquesta forma d'entendre la societat barcelonina, em podria posar d'acord si ell jugués a ser una alternativa al que han sigut els tripartits. Malauradament veig poc canvi i molta continuïtat pasmosa en l'alcalde Trias a l'hora de definir un model de ciutat alternatiu a les esquerres. El veig, malauradament, absolutament escurat en una deriva sobiranista, posant Barcelona al servei del projecte independentista del senyor Artur Mas. Això significa que en els pressupostos municipals, en els àmbits de cultura i presidència, doncs hi figuren unes despeses que nosaltres entenem que són inassumibles pel Partit Popular, perquè aposten per una Barcelona que s'escola la independència i no pas a l'epicentre dels seus veritables interessos. Ara bé, com tota la vida, l'alcalde Trias, hi haurà un moment que tindrà que presentar els seus pressupostos del 2015. Si aquestes prioritats seran Barcelona i no pas la independència, ens podem posar d'acord. Si continua apostant per fer renúncia de la defensa dels interessos de Barcelona davant el govern de la Generalitat, no pas per ser de Catalunya, sinó de Convergència i Unió, si continua posant Barcelona al servei d'aquest projecte sobiranista, és impossible aquest acord en pressupostos. Això no és incompatible, que quan fem plantejaments concrets de ciutat podem arribar a acords en reforma a l'administració, si és valent, insisteixo, i fa un model alternatiu a l'esquerra, en apostar per el major protagonisme de la iniciativa privada, de la iniciativa social a l'hora de fer Barcelona, doncs ens podem posar d'acord si per els complexes. I en canvi no ens podrem posar d'acord, a part d'aquesta deriva independentista, si per exemple en qüestions de seguretat manté un pla de seguretat que ja ha aprovat en aquest mandat, que està demostrant que no és eficaç per resoldre aquest greu problema a Barcelona, o si per exemple en polítiques d'immigració l'alcalde Trias manté el seu acord amb Iniciativa i amb PSC i amb Esquerra Republicana, no? I per tant nosaltres amb l'alcalde Trias, doncs, hi ha punts que podem trobar-nos i hi ha punts que hi ha una absoluta contradicció, i hi ha un comú denominador. Jo sempre faré el que sigui millor per la meva ciutat, al marge de qui ho proposa, i per això hi ha hagut propostes del grup socialista que seran bones per Barcelona, jo li he donat suport, i fins i tot estic aquí a la COPE, no? I no soc dubtós de fidelitat amb Esquerra Republicana. A mi, si el grup d'Esquerra un dia fa una proposta que és bona per Barcelona, per què no? Si és bona per Barcelona, però evidentment el que no serà aquesta proposta és independentista. No, no, però ja t'avanço. Abans parlava de comerços emblemàtics i la proposta al voltant del... Escolta'm, si és una proposta bona per Barcelona, ara bé, evidentment, jo dedueixo que des de la seva legitimitat Esquerra Republicana el que plantejarà és pensament únic,
no veig un tripartit PSC, Esquerra, Partit Popular,
i és evident que no és que no li donaré suport, és que tindrà la nostra frontal oposició.
Salvador Guillermo.
Sí, dues qüestions. La primera d'elles va referida que hem parlat de Barcelona, però Barcelona va molt més enllà del que és Barcelona. Sí. Tenim una nova àrea metropolitana a Barcelona, fortament reivindicada de que calia un govern metropolità. Tenim un dels grans projectes com és el que cal revisar el pla metropolità del 74-76 i que s'estan endegant els treballs per fer el pla urbanístic del que seria l'àrea metropolitana de Barcelona. Què cal fer pensant a la gran Barcelona, si em permet l'expressió, per fer un pas endavant i no fixar-nos no només amb el que és el terme municipal stricto sensu de Barcelona. Aquesta és la primera qüestió. La segona qüestió va referida, hem parlat de la ciutat dels turistes, jo volia parlar de la capital dels negocis i més quan tenim a la trobada a la cantonada el Mobile Congress, que és la referència mundial d'activitat de negocis en un sector capdavanter com és el tema dels mòbils, o el projecte també urbanístic però que no ha acabat de lligar amb el tema econòmic del 22@, que és el que tenim en aquests àmbits per fer una capital dels negocis.
Bueno, començant pel final, jo crec que el 22@, que ja es va presentar fa anys i que encara està pendent d'execució en els seus tres fonamentals, el gran error és que ha sigut més una operació immobiliària que no una aposta tecnològica de primer nivell. Això sense perjudici que hagin arrelat allà en aquest districte doncs algunes activitats d'interès per la ciutat de Barcelona, però jo crec que no s'ha cobert ni por asomo ni el que havia de ser el seu veritable objectiu, perquè Barcelona és una ciutat petita i això també enllaço amb la teva reflexió metropolitana. Barcelona és una ciutat petita, enorme en el cor, però és petita, són 100 quilòmetres quadrats, és a dir, res a veure amb els 600 quilòmetres que té València o Madrid o els 1.000 quilòmetres de Saragossa. El que li dona superfície i dimensió a Barcelona és la seva àrea metropolitana, que és aquí on hem de fer l'aposta per la Barcelona real, i és aquí on Barcelona ha de projectar-se si el que volem és poder oferir altres alternatives a aspectes que ja tenim ben consolidats. Barcelona tenim una ciutat de qualitat de vida, tenim una activitat econòmica de primera hora com és el turisme, qualitat de vida pels veïns, interès turístic i per tant activitat econòmica de primera hora de generació de feina, però com a ciutat industrial hem d'acabar de complementar l'oferta d'excel·lència més enllà d'aspectes com la investigació biomèdica, etc., que Barcelona ja és un referent i hem de continuar aprofundint en aquesta qüestió, i aquí el 22@ hauria de ser també la Barcelona hauria de ser referent d'innovació, creativitat i avenç tecnològic, i aquí el 22@ té encara molt a dir, però també de projecte industrial, i en aquest sentit l'àrea metropolitana ens aporta la dimensió, la superfície, els quilòmetres quadrats que en aquests moments no tenim. Què és el que necessitem? Una absoluta sincronització entre les dues institucions o les tres institucions capdals, que serien Ajuntament, Àrea Metropolitana i Generalitat de Catalunya. Jo veig una Generalitat de Catalunya que continua sense creure en Barcelona i en la pròpia àrea metropolitana, en la que no hi ha projectes alternatius. Per exemple, Eurovega es va fracassar, es va traslladar al Barcelona World a Tarragona, alguns alcaldes socialistes del Baix Llobregat van reclamar un projecte alternatiu a Eurovegas en l'àrea metropolitana per consolidar un creixement econòmic i enfortir el nostre teixit productiu, i no s'ha fet absolutament res. Però és que jo no veig una sinergia entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana. L'alcalde Trias, a més de ser alcalde de Barcelona, és el president de l'àrea metropolitana. I estem veient aquests dies com decisions estratègiques al voltant del transport públic, com per exemple les tarifes, etc. Doncs hi ha un govern metropolità que presideix Xavier Trias, però que governen amb PSC, Iniciativa i Esquerra. I cada cop que voten de forma contradictòria el sí del govern metropolità, que voti el Partit Popular, que som els únics que estem a l'oposició, d'acord, però que voti tarifes de l'aigua, tarifes del transport, la constitució d'una societat mixta que pugui generar doncs el tractament de residus, etc. No hi ha no hi ha doncs una actuació decidida cap a on han d'anar-hi Barcelona al costat de l'àrea metropolitana. I aquest és un problema que tenim. Hem passat de la fragmentació municipal i de la fragmentació institucional i política de l'àrea metropolitana a una confusió i una contradicció d'interessos partidistes que empobreixen Barcelona.
Això per una banda. L'altra banda que li preguntava el Salvador era el tema del Mobile World Congress. Comença la setmana que ve, que això és un pol d'atracció important per Barcelona.
Sí, és el turisme... turisme de negoci, bueno, és que el turisme cultural i familiar és important, i el turisme de negocis, que té cada cop més afluència a Barcelona i més impacte econòmic, però menys percentatge d'aquest impacte derivat de l'increment del turisme cultural, familiar, etc. És a dir, abans quasi tot el turisme a Barcelona era negocis. Ara ha crescut el turisme de negocis i és importantíssim, el mobile és importantíssim per Barcelona, té un impacte que alguns apunten als 300 milions d'euros d'impacte econòmic, es diu ràpid, són 50.000 milions de les antigues pessetes.
Són molts diners.
Són moltíssims diners, i per tant hem de cuidar aquest turisme de negocis, perquè no hem d'oblidar que tots aquests que venen a fer negoci a Barcelona, que són turistes de negocis, amb el temps tornen a venir en amics i família, i per tant aquests tornen a repetir, no? I és molt, molt important, i per això la fira és un dels principals motors de la ciutat de Barcelona.
Joan Maria.
Sí, sí, si m'ho permet, una doble pregunta relacionada amb el
comerç. Això de la doble pregunta s'està agafant com un leitmotiv del programa. Vinga, endavant.
Si m'ho permet, la faig.
No? Ho ha inaugurat el Salvador.
Hi ha un enllaç comú, no? Sí. És una doble pregunta al voltant del comerç. No? Abans s'ha dit a micròfon tancat que a causa d'aquest boom turístic, aquest estiu a la ciutat de Barcelona, es poden trobar a la ciutat en un cap de setmana 50.000 creueristes i 50.000 visitants més que no són creueristes, és a dir, 100.000 persones que poden veure's frustrades perquè estan en una ciutat gran, amb molts atractius turístics, però amb un comerç amb les portes tancades. Això per una banda. I per l'altra, i d'aquí lligam, quin és el posicionament del Partit Popular envers aquests comerços emblemàtics i històrics de la ciutat de Barcelona, que a causa de la llei d'arrendaments que entra en vigor es veuen obligats a tancar les seves portes en cas de que no vulguin multiplicar en alguns casos per 5 els seus arrendaments urbans.
Bé, en relació amb el tema dels turistes, jo soc partidari que Barcelona es defineixi una zona turística comercial, que més hi forma part del model turístic català comercial, perquè vull recordar que Catalunya és la comunitat de tota Espanya que té més zones turístiques declarades per damunt de Canàries o Madrid, per exemple. Jo diria, no, és que això no forma part del model comercial català. Dic, escolta, no hi ha comunitat a Espanya que tingui declarades més zones turístiques que Catalunya, punt primer. Segon, estem parlant, diguem, d'una zona turística, per què? Perquè puguin obrir els comerços en festius en aquelles zones turístiques amb major afluència de turistes a Barcelona. Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, la Façana Marítima, fins a Sagrada Família, trams de Diagonal, és a dir, després ens podríem posar d'acord en delimitar aquesta zona turística. Però tu abans ho apuntaves, 50.000 creueristes, per exemple, en un sol dia a Barcelona, que tenen poques hores d'estada a la nostra ciutat i per tant tenen poques hores per gastar els diners a la nostra ciutat. I si arriben en diumenge, què passa? Que no hi poden comprar. Estem perdent 50.000 clients que podien gastar a Barcelona en activitats que deixen diners, diners en forma també d'impostos i generació de feina, que estem perdent. Però és que,
I que no busquen aquella botiga concreta de souvenirs de la Rambla
a comprar. Però és que en paral·lel, és que jo crec que hi ha un moment que hem de trencar aquest discurs que no reconeix la realitat. Perquè a Barcelona hi ha una expressió, que potser vosaltres hagueu escoltat, que era la comarca ens visita, molt barcelonina. Jo no dic el que diuen els de comarca dels de Barcelona, perquè també sabeu quina és l'expressió, que com s'adrecen alguns de comarques als de Barcelona. Però els de Barcelona a vegades sempre tenien allò de la comarca ens visita. I era veritat, la gent de comarques venia a comprar, o ve a comprar a Barcelona. Però què és el que passa? Que ara al nord tens la Roca. Ara s'apunta una gran superfície comercial de vendes al Vallès Occidental, a Cerdanyola, a la zona de Cerdanyola. Ja està en marxa, ja projectada i en marxa, uns outlets, una gran zona comarcal, Baix Llobregat, Viladecans. Amb la qual cosa, d'aquí a poc temps, amb aquesta tendència, la comarca potser ens deixa de visita a Barcelona. Llavors ens quedaran únicament dos consumidors, els barcelonins i els turistes, o sigui, els estrangers. I per tant, haurem perdut ja una part perquè tenen una oferta fora que no són capaços de donar-li aquí. I després, torno a insistir-hi, el comerç de Barcelona, si s'ha empobrit o ha tingut dificultats, hi ha hagut molts anys que deien, no, això és culpa de les grans superfícies comercials. Altres deien, és pel tema dels horaris. I al final, el que està matant el comerç de proximitat, el comerç de barri, no està en els horaris perquè no s'ha aplicat la normativa, ni que puguin obrir en zones turístiques els festius perquè encara no s'ha aprovat, i jo crec que s'hauria d'aprovar per no perdre els diners d'aquests turistes, o les grans superfícies comercials, sinó el que està empobrint i desertitzant el nostre comerç és competència deslleial, és a dir, determinats comerços que estan proliferant, alguns d'ells regentats per immigrants, i que es veuen afavorits, immigrants o no, aquells que no compleixen les normes per una falta d'inspecció municipal, o perquè alguns d'aquests comerços, d'acord amb les normes, obren en qualsevol moment i es guanyen el favor del consumidor, perquè és bo i imprescindible per al comerç. Jo crec molt, i jo sempre defensaré el comerç de proximitat perquè fa barri, i perquè ningú pot entendre el barri sense comerç. És un element de cohesió social, fa barri, per tant també fa ciutat, i un barri que no hi hagi comerç és un barri que està mort. Per tant, jo sempre el defensaré, i això hem de fer polítiques actives de suport a aquest perfil. Però compte, perquè al final estem empobrint aquest perfil comercial, i al final no prendrem una decisió ni en una altra, ni en una direcció ni en l'altra, i al final no tindrem ni un comerç ni l'altre.
Botigues emblemàtiques, històriques. Era la segona pregunta. El posicionament de...
Hem de protegir...
Quílez, xocolateria sí. Farga...
Però també hem de saber... insisteixo, no és el mateix. Primer, hem de diferenciar les botigues que tanquen perquè no hi ha relleu generacional, perquè la seva activitat escolta, han canviat els usos del consumidor, que per cert, parlant del comerç, hem de parlar dels comerços, dels comerciants del botiguer, però també hem de parlar dels consumidors, que també tenen drets i han canviat l'hàbit del consumidor. I per tant, algun dia també, quan parlem del comerç, hem de parlar de l'altra banda del mostrador, que en aquest cas és el consumidor. Entonces, hi ha botigues emblemàtiques que tanquen perquè no hi ha relleu generacional, i en altres que tanquen perquè el producte que venien ja no es ven, simplement per això. I el que hem de preservar i treballar és per aquelles que tenen un plus d'excel·lència, de referència, de tradició a Barcelona, i que volen continuar, i que el seu problema és el lloguer, atesa l'aplicació de la llei d'arrendament urbà. Hem de buscar un equilibri també amb la propietat. També amb la propietat.
Però per perjudiqui el llogater.
Sí, és que, bueno, que si tu la propietat... Però ja no el feia un comerciant, també hi ha molta gent que diu, mira, jo tinc un pis que pago...
Ara com passés de gràcia.
7.000 euros, 7.000 pessetes de les antigues des de fa 50 anys, sí. I tens el propietari que després... Escolti, vostè sap el que em costa mantenir l'escala i canviar l'ascensor i
el IBI?
Hem de trobar aquest equilibri, perquè al final...
La solució de Amancio Ortega, que no compri a lo millor, esto s'està fent, no? El que compri l'edifici...
S'està fent l'amo del centre de Barcelona, Amancio Ortega.
Però bueno, si això contribueix a conservar-se segons quins edificis...
O traslladar les llicències, perquè a vegades l'encant de la botiga centenària no és tan sols allà on es troba,
que parlaves,
sinó sobretot és el seu perfil, i tu pots traslladar absolutament tots els elements de decoració, històrics, etc., a un altre indret de Barcelona, que aquí l'administració sí que pot ajudar a acordar amb la propietat, suport jurídic, etc., per mantenir aquesta activitat que és un referent de ciutat.
Em sembla que el Quílez va llogar la tenda tres llocs més cap allà, cap al carrer Aragó.
Bueno, al final,
i tu m'entens, perquè al final serà que viures des de 1895. Pues, m'entens aquesta
activitat. Allí, clar.
I sobretot que ha de ser un referent de tradició i d'excel·lència, perquè una de les grans batalles que hem de tenir al comerç és l'excel·lència, la qualitat, que això no és incompatible amb un bon preu, i sobretot un preu assequible en temps de crisi.
Jo agafo el comodín de la doble pregunta, però molt ràpida, per insistir en el tema dels horaris comercials, si a nivell de negociació municipal... si s'està plantejant aquesta solució salomònica, que és, bueno, obrim els diumenges i els festius al centre de la ciutat o a les artèries més emblemàtiques. Well, això per una banda, i després el Marcos abans parlava de la deriva independentista de l'alcalde Trias i tot això, i m'ha fet recordar una notícia d'ahir que em va sobtar molt, i jo no sé, és que això, o sigui, dedicar mig milió d'euros a set escultures efímeres que se, no,
el gran muro que es farà al parc de la Ciutadella, vols dir, no?
No ho sé, o sigui, el concepte set escultures efímeres que, no, nosaltres paguem un mig milió d'euros que després es destruirà pel tricentenari. Això no es pot controlar d'alguna manera? O sigui, aquesta decisió de gastar aquests diners per una cosa que després no servirà per res?
Una doble crítica al tricentenari. D'una banda, els quantiosos recursos assignats per a la seva celebració, i això no és incompatible amb la seva celebració, no és incompatible. És a dir, són 300 anys i, evidentment, jo crec que s'han de recordar i ha de ser element de reflexió. Jo no, en això no entraré en altres debats perquè la posició és prou coneguda. Hauria d'afegir, doncs, una altra cosa és la distorsió de la història, la manipulació que es vol fer, intentant fer-nos creure que allò va ser una guerra el 1614 a Catalunya contra Espanya, quan en realitat va ser una guerra no pas de secessió de Catalunya d'Espanya, sinó una guerra de successió a la corona d'Espanya. Per tant, hi ha una primera crítica sobre el tema de la perspectiva, la dimensió que s'ha donat, i després ja, això que tu planteges, la desproporció entre els recursos assignats. I torno a insistir-hi que, evidentment, doncs, és una xifra rodona i que ha de ser element, doncs, commemoració amb agradaria amb més rigor, més subjectivitat, menys polititzada i sense cap tipus de confrontació. I a partir d'aquí són les despeses vinculades a la construcció del bord, són les despeses derivades a múltiples exposicions, publicacions, i ara hem d'afegir, doncs, aquests més de mig milió d'euros que l'alcalde Trias ha destinat i que, evidentment, jo no puc compartir. Marcos. I d'horaris comercials, perdona, sí. És que és lo de sempre. L'alcalde Trias, una frase que li encanta recordar, que és que ell ho vol fer tot amb consens, amb una excepció, quan el consens, si el PP diu que no, aquí no, el consens es manté. Sí, jo, o sigui, el seu segon, Joan Antoni Samaranc, li reconeix l'alcalde Trias que ha de tenir un carrer, però com hi ha un grup que protesta, ara ja no té carrer. El PP protesta perquè li donem un carrer a l'inventor de la estelada i sembla ser que el consens no es trenca perquè el PP protesta que representem a més de 100.000 barcelonins, no? En el tema del comerç, que diu l'alcalde Trias que està disposat a estudiar-ho tot i a prendre decisions sempre que hi hagi consens en el comerç.
Però ho fa? O sigui, està avançant en aquest terreny? O sigui,
s'està avançant en el sentit d'obrir alguns festius més. I clar, jo crec que ara es parla d'aquests dos festius que acaba d'aprovar el Parlament de Catalunya, però amb això no es resol. És a dir, el que hem d'anar és més enllà. Delimitació de la zona turística, alcalde, vostè el que ha de fer és, si creu que una qüestió és important per Barcelona, vostè prengui la decisió i evidentment que ha de treballar perquè hi hagi el màxim de consens, perquè el diàleg és necessari, és imprescindible, i si el consens és factible, doncs tant de bo que benvingut sigui. Però si no és factible el consens i vostè creu que la mesura és imprescindible per a Barcelona, prengui decisions. I l'alcalde no pren decisions. És com allò de rodatge de la sèrie de televisió Isabel a Barcelona. El director del museu, que és municipal, diu que no es roda i es veta i s'aplica la censura. I després diu l'alcalde Trias, home, jo no ho hauria prohibit, però si vostè és l'alcalde. Però jo no ho hauria prohibit. Pues, digue-li al director del museu que autoritzi, que per això és l'alcalde. I això és un centre municipal. Entonces, és com sempre...
que no vol conflicte.
És a dir, no pren decisions... I jo crec que decisions estratègiques s'han de prendre, i això d'horaris comercials és una d'elles que s'ha de prendre. I això, insisteixo, no és incompatible amb donar suport al comerç de
Marcos. Sí, sobre decisions de l'alcalde Trias, precisament, volia plantejar-li el tema del transport públic. Aquest any han tornat a pujar els títols del transport d'una manera, o sigui, tan desproporcionada que ha donat lloc a una plataforma que mai havia existit, una plataforma protestant per la pujada del transport públic. L'Ajuntament argumenta que o es fa aquesta pujada o el servei del transport públic està, no sé com dir-ho, en fallida. És inevitable aquesta pujada del transport públic, els títols com la T10, com el bitllet senzill, etc. És inevitable?
Jo crec que era evitable i el Grup Popular hem criticat la desproporció en l'increment de les tarifes que ha promogut l'alcalde Trias, no tan sols al transport públic, sinó també al rebut de l'aigua. Vull subratllar i recordar que a Barcelona paguem més per impostos i taxes al rebut de l'aigua que per consum. I aquest preu ho fixa l'àrea metropolitana, que és presidida per el senyor Xavier Trias com a president de l'àrea metropolitana i governa amb iniciativa PSC Esquerra, després és kafkiano, que cada cop que es vota en l'increment dels transports públics, Iniciativa per Catalunya diu estem en contra de l'increment de les tarifes del transport públic i estem en contra de l'increment del rebut de l'aigua. Però escolti, però això es promou des de l'àrea metropolitana on vostè està amb el govern, amb el senyor Trias, però no estem d'acord, però sí, però vostè continua amb la poltrona del govern. És a dir, són aquests grups d'esquerres que estan en contra de tot, fins i tot les decisions que es prenen des del govern, que ells formen part, però mai marxen. Si han de ser coherents, el que haurien de fer aquests grups, Iniciativa, Esquerra, PSC, que critiquen l'increment del rebut de l'aigua o dels tarifes del transport públic, doncs atès que ells governen a l'àrea metropolitana amb Xavier Trias, el que han de fer és estem en compte aquests increments tarifaris i per coherència marxen del govern. Jo crec que hi ha hagut un increment desproporcionat. En dos anys el rebut de l'aigua ha pujat al 31%. La T10, que és el títol de viatge en el transport públic més utilitzat, s'ha incrementat en dos anys al 25%. És veritat que les administracions no han fet totes les aportacions i entre elles a l'Estat. Això és veritat, però també és ben cert que l'Estat, que no ha fet totes les aportacions que caldria, com també les aportacions són sota mínims de la Generalitat, l'Ajuntament sí que ha incrementat la seva aportació, si no digués això faltaria a la veritat, doncs què és el que està passant? Doncs que és veritat que l'alcalde Trias diu, no, és que tinc que pujar perquè hi ha administracions com l'Estat que no aporta més diners. Digui tota la veritat, m'aporta més diners en el cas del transport públic, però sí que l'Ajuntament de Barcelona ha ingressat més de 100 milions d'euros a l'any 2013 que l'Ajuntament no havia contemplat als seus pressupostos perquè l'Estat ha incrementat i ha millorat de forma ostensible el finançament de la ciutat de Barcelona. Més de 100 milions en transferències i els diners que ha pagat l'Estat que pertocaven a la Generalitat per impagament del deute que mantenia el govern de Catalunya amb la ciutat de Barcelona. Per tant, com si tu dius, jo no et pago 50 euros perquè posis benzina, perquè mira, no m'has pagat els 50 euros de la benzina. Home, no t'he pagat 50 euros de la benzina, però t'he pagat 250 euros millorant la teva retribució ordinària a final de mes per la teva feina, diries. Home, no és just parlar de la part silenciant el tot.
I ara tenim cada dimecres la gent que protesta per l'augment de les tarifes del transport públic tallant els serveis del metro, per exemple. Aquesta setmana 6 línies del metro tallades. L'altre dia escoltàvem el primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, dient que se sancionarà la gent que talla l'accés al metro.
Ho va dir ahir, però és que ja feia dies, setmanes de protestes. I jo crec que hi ha d'haver una decisió de govern clara.
I els polítics que col·laboren en aquestes accions de protesta?
Aquí hi ha una decisió clara. Vull recordar, ja veurem què passa, perquè TMB, el metro i l'autobús, depenen de TMB. I TMB, sap qui és la Junta General d'Accionistes? L'àrea metropolitana. Aquí la governa Trias, Convergència, PSC, Iniciativa Esquerra. Ja veurem. No és de sorprendre que qui dona suport a aquestes mobilitzacions són els mateixos que governen i que són els màxims responsables d'aquelles companyies del transport. Si són coherents, com a mínim que marxen del govern, no? Entonces, a partir d'aquí hi ha un principi per mi imprescindible, i és que tota protesta és legítima. Tota protesta és legítima i ha de tenir el seu empar i ha de tenir la llibertat de poder-se expressar, però amb un únic condicionament, que és la llibertat dels altres. És a dir, tu no pots dir, jo em vull mobilitzar al carrer, faltaria més, té tot el dret. I a més, jo li reconec, faltaria més, i tens els tribunals que reconeixen. Ara bé, si vostè es vol manifestar pel carrer, doncs, escolti'm, ho fa, demana permís, perquè no hi hagi alteracions en el trànsit, o que s'informin els conductors, perquè puguin tenir itineraris, etc. Però no em talli el carrer. I més quan a vegades es tallen manifestacions a Barcelona, que es talla la circulació quan tots els manifestants, si es posessin a la vorera, no pas a la calçada, encara els sobraria espai.
I no em tallen no l'accés al metro.
I en el cas del metro, igual. Vols protestar contra les tarifes del transport públic? Faltaria més, és absolutament legítim. Però no malmeti el funcionament del metro, perquè estàs perjudicant a tots els usuaris que també estan emprenyats perquè els han pujat les tarifes del metro, però han d'arribar a casa o han d'arribar a treballar, i els obligues a agafar un taxi o arribar tard a la feina o no poder atendre a casa teva, a la teva família, com es mereixen.
Ens queden 5 minuts
de
programa.
Hem de començar a aprendre a protestar respectant els altres, i que la teva llibertat, el teu dret, acaba quan vulneres el dret i la llibertat dels altres.
Vinga, 5 últims minuts. Ràpid. Preguntes ràpides.
Una curiositat, per què els mercats municipals, jo que és el Ninot, Sant Antoni, Sants, triguen tant a fer-se? Porten 5-6 anys. És algo que jo, com a ciutadà, em faig creus de per què es necessita tant de temps. I la segona és un clàssic, que és el tema del carril bus-taxi i amb la facilitat de que poguessin entrar-hi les motos, cosa que es fa a Madrid. A vegades fem comparatives Barcelona-Madrid, suposo que Madrid també es preocupa pels motoristes, no? I per la seva seguretat viària, encara sí, que es deixen anar-hi.
I han baixat la sinistralitat, malgrat a Madrid la legal govern va tenir un accident a un carril moto, però això malauradament és inevitable, no? Jo crec que, i més amb la nova xarxa octogonal, el nou sistema de transport públic en superfície, la nova xarxa de bus a Barcelona, i el fet de que cada cop hi ha un percentatge de carril bus més amplis del 3,10 m, que era el tradicional, aquell carril bus tan estret que la roda del bus sortia i invaïa el carril de circulació ordinari, doncs tot això ha d'afavorir, diguem, que les motos puguin circular pel carril bus. Hi ha possibles experiències pilot, jo he proposat per exemple la Gran Via, hi ha dos carril bus, però la moto pugui anar-hi allà. Hauria de, la moto, jo crec, per una qüestió de seguretat, hauria de poder circular pel carril bus, amb el ben entès de que sempre el el bus i el taxi, perquè el taxi té moltes dificultats a la nostra ciutat i li hem de donar també tot el suport, la prioritat sempre ha de ser del transport públic. Això no significarà que totes les motos s'anien sempre pel carril bus, de la mateixa forma que no sempre el taxi va pel carril bus, és a dir, una moto com qualsevol altre vehicle que s'ha autoritzat per anar-hi per carrils excepcionals i senyalitzats, vas per aquell que tinguis una major fluidesa o mobilitat, però també és una qüestió de seguretat. I l'altre
plantejament que feies,
perquè som particularment són unes obres tremendament complexes, estem parlant de mercats centenaris, modernistes, amb unes estructures singulars de ferro irrepetibles, i que també a sobre a vegades apareixen els jaciments. Però bueno, la bona notícia, que va ser un dels aspectes que vas desbloquejar jo amb l'alcalde Trias, dins del paquet d'inversions que varen desbloquejar la immensa majoria de mercats singulars de Barcelona, entre aquests, doncs, aquests que has comentat tu, Sant Antoni, el Ninot, etc., tots aquests, doncs, el 2015, per fi, seran una realitat, i seran aquests mercats modernistes, centenaris, un orgull de ciutat, seran un element catalitzador, vertebrador, i jo diria de projecció d'activitat i de barri allà on estan ubicats.
Última pregunta, Joan Maria.
Sí, una pregunta relacionada amb la mobilitat. Amb aquesta ciutat de les persones que s'està dissenyant en aquests moments des de l'Ajuntament, no ens oblidem de que aquestes persones han de conviure amb vehicles que també es mouen per la ciutat. Parlo d'automòbils, que cada vegada tenen menys carrils, parlo de motocicletes, que cada vegada són més els casos de gent que veuen retirat el seu vehicle mal estacionat perquè no hi ha tantes places com motocicletes circulen per la ciutat, en una de les ciutats d'Europa que més motociclistes té, i vostè ho sap molt bé perquè em sembla que es mou per la ciutat amb moto.
300.000 motos a Barcelona.
I després les bicicletes, que en aquest moment són el perill més real per la resta de vehicles que amb elles han de conviure.
Completament
d'acord.
30 segons.
30 segons. No pot ser que la bicicleta pugui circular amb absoluta impunitat per la calçada, el seu carril i per la vorera. És a dir, els ciclistes són els únics que poden circular per voreres, el seu propi carril i les calçades. I per tant, jo crec que el que hem d'acabar és posar fi a la bicifòbia que hi ha en aquests moments. Barcelonins que no tenien res contra la bicicleta fins que estan patint ja, doncs, aquest incivisme de molts ciclistes que no respecten res. Si apliquéssim això que estic dient, que ja està recollit a l'ordenança, si s'apliqués l'ordenança, no hi hauria aquest incivisme ciclista. I una darrera dada.
Jo aplico...
3.000 guàrdies urbans, senyor Lozada, 3.000 policies municipals a Barcelona, saps quantes multes posen al mes a ciclistes incívics?
A mi em posen multa avui.
Una al mes.
A mi em posen multa perquè hem d'acabar el programa.
Aviam,
hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Alberto Fernández Díaz, moltíssimes gràcies. Bona tarda. Maria Jesús Cañizares, gràcies. Marcos Pardeiro, Salvador Guillermo, Joan Maria Claveguera. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant d'Eurostars Gamarina, el Walter Center de Barcelona. Bona tarda, molt bon cap de setmana. Adéu-siau.